Vas a escoltar Un día perfecte a la UPB Ràdio. Vos vaig a contar una història. Si no recordo mal, fa com uns 26 o 27 anys, jo hauria de tindre uns 13 o 14 anys i anava, perquè els meus pares així ho consideraven, anava al Conservatori Superior de Música de la Vall d'Uixó. Com he dit, anava perquè bàsicament anava de cuerpo presente i poc més. El fet és que en aquell curs hi havia una assignatura que es deia cant coral. Potser no és la millor època per a fer cant coral, un cor de xics i xiques amb les veus en procés de canvi, doncs sonava un poc creepy. Bé, el cas és que l'assignatura la impartia un home al que li diuen José Llussart. A Pepe, com li diuen els xiquets i les xiquetes, se'l recorda com una bona persona, una persona simpàtica, d'agradable conversa i, sobretot, amb molta paciència per dirigir tot aquell guirigall de xics i xiques adolescents. El cas és que recorde que Pepe un dia, abans de començar la classe, xerrant amb uns quants xiquets que arribaren un poc abans de l'hora, ens va contar que ell de jove tocava el teclatge en un grup de rock. Un grup de rock, vaig pensar jo, el somni de qualsevol adolescent com jo en aquella època, formar part d'un grup de rock. I Pepe, Pepe, com es deia el grup de rock? Varen preguntar els xiquets. I Pepe va contestar, érem els cinc xics. La primera formació dels cinc xics va ser en 1965 i estava formada per Pepe Llussart als teclats, José Manuel Ballester a la veu, Antonio Pizá a la guitarra, Ramon Asensio a la bateria i Vicente Gallec, qui ens acompanya al baix i al saxo. Hola, Vicente, moltes gràcies per estar este matí així a Un dia perfecte.
Nada, encantante, encantat d'estar així, Eduard, en companyia teua i de que recordem un poquet lo que tu estàs comentant ara sobre el mestre Pepe Llussart.
Bé, els que estan escoltant, a banda pel nom, et coneixeran per la veu, ja que tu també estàs així a l'UPB Ràdio en programes com, per exemple, Passajeros de la Felicitat.
Sí, sí, així faig diversos programes. Faig un programa de jazz, el Dixousos per la nit, faig Passajeros de la Felicitat i faig un programa també per la gent major que se diu Nuestra Zarzuela. O sigui que tinc tres programes a la setmana. Sí. I ara, el que estic fent de companyia teua.
Bé, conta'ns, Vicente, com es pot formar un grup de rock a meitat dels anys 60 a València? I més concretament, crec que al barri del Cabanyal, perquè estem parlant que als anys 60 tindre com un grup de rock era algo molt extraordinari.
Sí, la veritat és que nosaltres veníem de formació de conservatori també i de bandes de música. I sobretot eren diversos companys, diversos amiguets de, que se coneixíem des de jovenets, que perteneixíem a, la band, a diverses bandes de música d'allí del Cabanyal, pues com era la de que se denominava el Patronato, i diversos de nosaltres també perteneixíem a la Societat Musical Unió de Pescadors, que era la banda del Casinet, que diuen allí en el Cabanyal. I d'ahí, pues un dia mos va sorgir de dir, tocàvem la banda, che, per què no fem un grupet, una orquesteta i tal? I es començaren primer en orquestetes, que no se dien els Inxics, després formarem un grup, que se dien Juvent Boy, després de Juvent Boy vingué els Sis Xics, érem sis, i ja definitivament, quan ja se ho prenguérem en sèrio i quan decidírem el formar el grup, donar-li un aire més professional, va ser quan diguérem Cinc Xics, els Cinc Xics.
I com vareu obtindre, per exemple, una bateria o una guitarra elèctrica? Perquè aquells anys, imagina que tindre aquests instruments que tenen que anar connectats a la llum és molt complicat.
Sí, entonces la veritat és que n'hi ha ben així que en València diverses tendes de que te donaven moltes facilitats per pagar-ho i tal. Nosaltres de les actuacions deixàvem un tant per cent perquè entonces n'hi ha ben moltes actuacions, saps? Entre presentacions falleres, entre actuacions valls que n'hi ha ben, les comissions de falla tenien quasi totes el seu ball, no? I on dissabtes i diumenges feien ball. Nosaltres precisament es començàrem en les Termes, en Casablanca, que se digué després, el Saló Casablanca, i ara crec que se diu d'una altra forma, no me recordo si se diu Puro Moro o algo así, Xina, així en la platja de la Malvarrosa, i es començàrem ahí fent ball tots els diumenges per la vesprà i crec que algun dissabte per la nit també, sí. I ja te dic, de les actuacions deixàvem un tant per cent per anar a les tendes de discos que n'hi havien en aquell entonces i donar-los, pues, poc a poc anàvem pagant. I tot a base de sacrifici, pagant lletres i sí, sempre sí. Igual, saps?
Bé, i també és cert que l'any 65, com aquí que diu, el rock encara estava naixent, no? Però vosaltres, com era aquesta formació?
Sí.
Com, perquè accedir també a treballs, a EPs, a escoltar la ràdio era un poc complicat.
Sí, és que entonces, en aquests moments, quan els comences, clar, tens la il·lusió de fer algo en la música, però quan els comences estàs pensant en que tu eres un grup que fa ball, perquè entonces no n'hi haven discoteques, i érem un grup que feia ball i fèiem 3 hores de ball seguides, sí, en una classe de repertori que no era rock només, era pop, era balades, era, en fi, n'hi havia de tota classe de música perquè la gent poguera ballar, perquè ja te dic, se ballava en música en directe, no en música enlatada, no? Com avui en dia.
Tot un privilegi.
Sí, sí, i n'hi havia moltíssimes actuacions. Jo recorde que ja, com a Cinchis, ja, siguent el grup important ja, perquè així ja plegarem a ser el grup més popular de València, recorde haver fet en un estiu, entre els 3 mesos i mig d'estiu, fer 80-90 gales, actuar a lo millor per la vesprà en un puesto i per la nit en un altre, desmuntar per la vesprà, acabar l'actuació a les 9 de la nit i correguent, perquè a les 11 i mitja es començava en un altre poble, i menys mal que portàvem sempre dos persones, dos xics, que el dien pipes, entonces
sí,
se dien los pipas,
el pipa.
I estos pues ajudaven a desmuntar, carregar i tal, perquè si no haverà sigut impossible actuar i no haverà sigut possible.
I en les carreteres i els cotxes que n'hi havia abans encara era molt més complicat.
Era més complicat. El que passa és que, clar, si era per la vespre i per la nit, pues buscàvem que foren llocs molt, molt propets. Ara, si era un dia per un altre, pues sí, a lo millor un dia estaves en la província d'Alacant i al dia següent estaves en la província de València o de Castelló, saps? Però que era l'època dorada, era l'època dorada en quan n'hi havia moltes actuacions. Que n'hi havia molt de sacrifici, tu mateixa ho has dit antes. Com és possible que en aquell entonces se poguera comprar una bateria, una guitarra elèctrica, un amplificador? Pues nosaltres, tots els anys, o cada any i mig o dos anys, se recanviàvem l'equip de sonit, perquè venia el dueño de Music Sony molt dia. Com entonces estàvem, diguem, en València, en la cresta de la ola, volia que portàrem l'últim equip de Music Sony pa ensenyar-ho, no? Allà anàrem a actuar. i sempre estàvem pagant-li, no és que mos ho regalava, és que mos agarrava el vell i mos el canviava per al nou, però damunt diners, sí, sempre pagant lletres.
Damunt que li feu promoció, on arriba la tècnica, damunt sí, que teniu que pagar.
Sí, 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 sí.
I com passeu de fer un poc versions i de tocar, en, com has dit, en baix, a tindre ja una producció pròpia? Unes cançons pròpies,
sí,
uns treballs propis...
Pues mira, és una cosa que conforme vas treballant, si una persona treballa, saps que al final li aplega un poquet l'èxit. I a vosaltres mos vingué, pues, com te dic, es començant fent balls de 3 hores, hasta inclús en alguns puestos 3 hores i mitja, saps? I a vegades en companyia d'algun altre grup que venia en companyia nostra o una altra orquestra, no? Alternàvem. Però si havia que fer un ball de 3 hores, se feia. Però després aplega un moment que es comencem a traure els primers discs, ja la gent es comença a sentir les primeres cançons per la ràdio i tal, i ja el grup té una demanda. Al tindre la demanda ja els mateixos representants ens diuen ara no aneu a fer ball, aneu a fer actuació de 3/4 o 1 hora, i el caché vostre l'anem a pujar. I diguem que un poquet dirigit per els mateixos representants o per el mateix manager, perquè nosaltres aplegarem a tindre també un manager, que era el conegut locutor de, en fi, un mestre de la ràdio, Enrique Ginés, uh-huh. I ell sigue durant diversos anys sigue manager nostre i tal. I influenciar per ell o influenciar per els representants, ja no recorde, però ells mateixos ens diuen, ara, en vez de fer 3 hores de ball, aneu a fer 1 hora o 3/4. I vos acompanyarà una altra orquestra al costat o un altre grup i vosaltres eixiu d'atracció, de grup atracció.
Vos fan de teloneros i després sortiu.
Sí, això és.
I una de les primeres cançons que anem a escoltar, per exemple, és esta de Tienes los ojos azules, que ara parlarem d'ella, i vareu llançar el 67 ja en discogràfica Session, no?
Sí, sí, en la primera companyia discogràfica que tinguem, Session, sí. La cançó, per cert, Tienes los ojos azules, és de Llussar, la música.
Anem a escoltar-la.
Ojos azules de tanto mirar al mar, y cada vez que la veo yo la quiero más y más. Su carita es muy bonita, su figura celestial, cada vez que la veo yo la quiero más y más. Algún día le diré lo que siento yo por ella, con ella me casaré si consigo que me mirar al mar. Y cada vez que la veo yo la quiero más y más. Me casaré si consigo que me quiera. Tiene los ojos azules de tanto mirar al mar, y cada vez que la veo yo la quiero más y más. Cada vez que la veo yo la quiero más y más.
I en aquell, bueno, en aquells mateixos anys vareu llançar també en sessió El Chimpancé i Espanyola Bonita, El Chimpancé.
Chimpancé va ser el primer disc. El primer disc que era un senzill, que entonces se diuen singles, de dos cançons. La primera portava El Chimpancé i Raere crec que era... No, Espanyola Bonita no. Has pasado la historia, es posible.
Has pasado la historia.
Sí, has pasado la historia, sí. I després traguérem un segon disc perquè firmàrem per sessió per tres discs. O sea, quan mos contratà la discogràfica Session, vingué el director així a València i mos va veure actuar en un saló que n'hi havia en el carrer Sueca, que se dia Centro Cultural Ruzafa, i allí, en una actuació en directe, vingué acompanyat d'Enrique Ginés, mos va veure actuar i fitxarem per Session. I mos va, en el contracte posava tres discs. Entonces, gravar un LP estava només que per a la gent consagrar. Era tot a base de singles o de EPs de quatre cançons. I fèrem en Session dos singles i el tercer un EP de quatre cançons.
De fet, la gent consumia molts EPs. Jo recordé veure per casa de ma mare, casa de mon tio, també tot EPs, a base de EPs. Dos davant i dos darrere, una davant i una darrere. L'LP era com... Uf, ja sí, són sí, paraules sí. Molt majors.
Sí, l'LP era i tenia que ser un artista que havia demostrat que havia venut molts discos per poder-li fer un LP o fer un recopilatori de tots els singles.
Vosaltres, al 68, fitxeu per EMI. Això ja són paraules majors.
Sí. Lo d'EMI va ser gràcies a la intervenció d'Enrique Ginés, que Enrique Ginés era productor de EMI també, i pues va dir, jo tinc un grup en València i tal, que se diuen els Cinxics i tal, i vos vaig enviar unes cançons d'ells. Els va enviar les cançons, els varen agradar i fitxaren per EMI, i en EMI crec que farem 5 o 6 singles, farem, sí, 5 o 6 singles. Començarem en la cançó que més èxit ha tingut nostra, que sigue La Otra Tarde. Era una cançó d'una compositora valenciana que li diuen, perquè viu encara, naturalment, Marisa Simó, i creadora també de La Chatunga, de la cançó de Luis Aguilé,
sí,
i de diverses, que, locura de Los Genios, del grup Los Genios, i, en fi, l'altra tarda tinguem molt d'èxit en la comunitat valenciana i allà en Vizcaya, que nosaltres quan venia en hivern se n'anàrem a actuar allí durant diversos anys, estaguérem diversos mesos actuant per allà, Santurce, Bilbao, que més, Portugalete, Basauri, tots els pobles d'allí, Ondarroa, Lekeitio, tots els pobles de Vizcaya se feren i tenien molta fama allí. Sí, sí, sí.
Com és un procés de gravació de l'any 68? Com es gravava?
Home, la primera... Nosaltres donarem un canvi, el notarem molt, el canvi, de la primera companyia que tinguérem, Session, que gravàvem en Madrid, en el carrer Vallehermoso, n'hi havia una planta baixa allí i tal, i recorde que les parets estaven forrades de fundes de ous, saps?
Sí, sí.
I clar, allò no tenia una qualitat com després quan anàrem a la EMI, que la EMI pues, gravaven el santo i senya de la música espanyola, no? I entonces anàrem a EMI i se donàrem compte del canvi. Entonces, no és com ara. També teníem els nostres inconvenients, és que a lo millor en EMI tenien que pagar-te, pues, quan eixies de València, mos pagaven el viatge, l'hotel i tal. I ells no els interessava que 5 persones, més a lo millor el manager, 6, que estaguérem molts dies gravant.
Sí, ràpidet i a casa.
En un dia, a lo millor, gravàvem 8 cançons, saps? Sí. En un dia gravàvem a lo millor 8 cançons.
I després ells ja elegien...
Ells elegien ja i tal. I en un dia o dos, sí, sí, 8 cançons entre música i veus.
Saps? I ells després també elegien quin seria el
primer single,
això elegien segon, ells tot.
Sí. Uh-huh. Estàvem un poquet supeditats, buigam o no, entonces a lo que les companyies volien. I és que, claro, quan un artista ja se consolida, quan un artista ja passa com els futbolistes. Quan un futbolista marca molts gols...
Té poder ja, de negociació.
Ja ve l'oferta i la demanda, ja l'artista, el futbolista potser no vol passar per ahí, com l'artista diu, no senyor, se fa el que jo dic i anem a traure ixe single o anem a traure este LP perquè jo veig que estem venent discos i tal. Però, clar, quan tu es comences i tu estàs en una època sempre de creixement, pues, tens que... el que te diga la companyia de discos, això està clar.
D'esta època, crec que és l'única cançó que teniu en valencià, que és la de Quan un home vola una dona, que és una versió.
Sí, sí, és la versió de Quan un home ama una mujer, de Percy Erlich, i això va ser que li se va ocurrir al cantant nostre. Un dia, en un ensaio, diu... mira, has tret una lletra en valencià de Quan un home vola una dona, de Quan un home ama una mujer. La titule Quan un home vola una dona. La ensaiarem un poquet, anem a provar. Pues començarem a ensaiarla perquè quan un home ama una mujer, nosaltres la cantàvem en el repertori d'orquestra, de quan fèiem ball. I entonces la provarem i diguem, ah, pues queda molt bé, tal, pum. La presentarem en la EMI i es va agradar molt, i n'hi ha vegades que hasta inclús mos fa gràcia perquè n'hi ha algun àlbum per ahí que posa discos en català.
I vos fiquen.
I mos han posat ahí el Quan un home vola una dona, que en fi, que no té molta gràcia, per lo menos per un valencià no té molta gràcia, però, en fi, està fet, pues està fet. Anem
bueno,
a deixar-ho estar.
En aquella època començava la nova cançó, començaven a haver molta gent que cantava en valencià, no? I en aquells anys, els cinc xics, la formació, bueno, anava canviant, no?, un poc.
Sí, com tots els grups, entre el servici militar i després, a vegades, els canvis de parèixer dels mateixos elements, pues n'hi ha vegades que no és que n'hi hagi discussions, és que és el que estic dient, que canvi de parèixer, que potser un no està d'acord en una cosa i l'altra. Però en el cas que ens ocupa a nosaltres va ser... Nosaltres el canvi més radical el farem quan José, el cantant, i Ramon, el bateria, se n'anaren a la mili, i a l'anar-se'n a la mili, pues, entonces Llussart també va dir, diu, pues jo, mira, ja aprovechando de que se van a la mili, jo me voy a pasar que me han llamado los huracanes para ir a los huracanes, i passa als huracans. I entonces pràcticament me quedé jo soles, i el cantant i el bateria me dient, Gai... o Vicente, che, no desfaches el grup, no, busca qui siga i tal, músics i tal, pa que continuï el grup, perquè si no, quan vinguem a tota la mili, la gent s'ha oblidat de nosaltres. I entonces vaig tindre la sort d'encontrar grans músics, perquè passaren Adam Ferrero, Bernardo Adam Ferrero, que era pianista, que estava entonces en los Diapason, ell i el germà en el baix. Vingué també Enrique Otero, un gran bateria que anava en los Sun Blasters, Miguel Ángel Herranz, que era també anava en los Thompson i en los Huracanes, que en la guitarra i era que cantava també, i en fi, que formàrem un grup que sonava molt bé, sonava fenomenal. Però clar, no era l'essència dels Cinchics, l'essència dels Cinchics va ser quan Ramon i José acabaren la mili, que va ser quan diguérem ara ja definitivament, entremig també hi hagué un parèntesis, perquè tinguérem un accident, siguent set, entonces érem set quan Adam Ferrero i tal, fèrem un grup de metal i tal, i érem un grup de set. Tinguérem un accident en Granada, que caigueren per un precipici, ostres, i tots els instruments desfets i tal, i tinguérem que parar el grup durant 6 mesos. I al acabar tot això i ja no continuar la mateixa formació per l'accident i tal, pues va ser quan vingué Ramon i José de la mili, buscarem a Remichi Palmero de guitarra, que ell anava en una orquestra que se deia los Riverson, i tornar a llussar a travegar, de los Huracanes tornar a travegar els Cinchics, i va ser, ixa és la formació, diguem, clave dels Cinchics, la que més èxit ha tingut.
Estem parlant de l'any 60, no? Pot ser, més o menys?
No, parlant de l'any 70, almenys. L'any 70. Sí, sí.
Pues anem a escoltar una cançó d'un any abans, que és El funeral, i que vareu gravar el 69 en EMI, no?
En EMI, sí. Esta cançó la gravarem, és de Marisa Simó, també, la compositora. I ahí sí que la gravà Adam Ferrero, el seu germà, i Ramon i José, que vingueren en un permís de la mili, i la gravarem en Barcelona, en els estudis de la EMI.
día de tu funeral, el adiós definitivo. Los que ayer te criticaban y también los que te odiaban, hoy te alaban, hoy te alaban, hoy te alaban, porque ya no volverás. Yo que bien te conocí, yo que fui tu único amigo, hoy veo la hipocresía de la inmensa mayoría. Y jamás perdonaré su falsedad.
Després d'esta època, Demi, passeu al segell Únic. Això crec que és l'any 71 i el grup, com has dit, té moltes baixes, moltes tornades.
Sí, sí, sí.
Com és esta època en el segell Únic, ja?
Pues, precisament, pues, me pareix que el canvi va ser degut a quan tinguérem l'accident i tal, que deixàrem de gravar i tal, va ser quan passàrem, entonces, perquè esta cançó que acabem d'escoltar, El funeral, encara se grava en la EMI. Però ja començarem una nova etapa, mos quedarem d'una companyia Equipo Únic, el sello era Únic, però la companyia se dia Equipo, i mos varen prometre de que anaven a fer molt per nosaltres, de promoció i tal. En efecte, farem diversos programes de televisió, mos portaren de promoció a Madrid, a Barcelona, a tots els emissores de ràdio i tal, presentacions en Madrid del disc i tal, però se portaren molt bé esta companyia sobre ser de menys importància que la EMI, mos va fer més cas que la EMI.
Uh-huh. I en aquella època vareu arribar a tocar en grans estrelles com aquí, que diu en l'època, en concerts, o normalment sempre actuàveu a banda, no de teloners de grans...
És que en aquell entonces, si me parles de gent internacional...
Ja a nivell nacional.
A nivell nacional, sí, a nivell nacional nosaltres participarem en molts festivals en la plaça Baus. Mira, recorde un festival en la plaça Baus d'ací de València, que primer actuava Camilo VI, de telonero.
Entre València.
Camilo VI, després...
Però en Camilo VI o en la banda que...?
No, en Camilo, Camilo. No, en los Dayson que eren de on tenien, no. Camilo, raere los módulos, mosatros en la mitat, o sea, el sutis de la primera part, i en la segona part actuava Maritrini i Demi Russos. Ah, això va ser un festival, la veritat, potent. Després han fet molts festivals de tota la gent important de València, Bruno Lomas, Nino Bravo, tal, un festival que farem homenatge al Micalet, que se crema, la Societat Coral del Micalet, se crema, i per tornar-la a recuperar, pues se va a fer un festival per recaudar fondos i tal. Después también actuaré en el festival homenaje a Nino Bravo, una vega ya que falta Nino. También, pues ahí, pues vingué desde Julio Iglesias. Ahí n'hi ha molta gent important. També actuarem ahí un parell de cançons. Que n'hi ha un disco gravat, per cert, d'eixe concert. N'hi ha un disco gravat d'ací la plaça Baus, que tots els presentadors eren els locutors de totes les emissores de ràdio d'ací.
Abans les emissores tenien molta força.
Sí, no? Sí.
No és com ara. I els cinc xics vareu seguir tocant fins l'any 76, inclús va haver un canvi de nom, no?
No, el canvi de nom va ser quan entrarem, crec que va ser en equipo, sí. En equipo que mos varen dir, ¿por qué no quitamos el ELS? Perquè anàvem a actuar a Madrid o anàvem a actuar al norte i mos diuen, en vez dels cinc xics, mos diuen los cinco kids, los cinco sic i tal. I diuen, ¿per què no llevem l'artícul ELS en valencià i posem el cinc en número? 5, y vais en vez de X, CH, que digan 5 chics, 5 chicos, ¿no? Pero en, así, más castellanizado.
Sí, sí, sí.
Y, pero va a ser porque la compañía, en ese sentido, buscaba la comercialidad de vendre más discos, ¿no? Però no per ninguna raó política ni res.
No, imagina que és per una fàcil de nou, una fàcil lectura. Sí. La X que, és molt complicada.
A part que els cinc xics sempre han sigut un grup apolític totalment.
Sí.
O sea,
en l'època de por. Sí,
nosaltres,
sí.
Mira, l'altre dia ho comentàvem, perquè ha vingut fa uns dies que mos oferien el fer un homenatge als cinc xics, recordant aquella època i tal. Però este homenatge estava polititzat. Bueno. Entonces diguérem que ho deixàvem estar, que no, que...
Aquestes altures de la vida no cal.
No. A més, en aquell entonces també mos isqué, recorde, va fer un meeting que feia, crec que UCD, crec que era un i tal, i mos isqué una actuació molt ben pagada i tal, un diumenge per dematí, crec que era a la plaça de Baus, no recorde molt, però estic parlant, a lo millor, de fa 50 anys o per ahí, i nada, i nosaltres diguérem que nosaltres no érem un grup polític, nosaltres era un grup que feia música, que era un grup que volia alegrar a la gent quan ballava, sí. I volia alegrar a la gent quan escoltava les nostres cançons, però que no se decantàvem per la política,
no,
per un partit o per un altre.
Com has dit, és un grup de molta gent, cadascú té la seva opinió, que són les opinions que fan que el grup vaya...
És que jo crec que l'artista normalment i els grups, quan actuen, baix n'hi ha molta gent.
Sí.
I la gent que està escoltant-te...
Són d'un pare i una mare, tots.
No, i que n'hi ha moltes... I la gent, cada un pensa una ideologia distinta. Sí. I la gent està pagant una entrada per oir cantar al cantant al grup. No perquè li faci al cantant i al grup un mític.
No és agradable anar a un concert i que et dirigisquen per un costat o un altre.
I sé que ho fa algun cantant valencià i algun, i ho fan. I la veritat és que...
Sempre s'ha fet.
És que no me pareix correcte. Jo crec que la gent, quan va escoltar a un artista, va escoltar el seu art, no perquè li parlen de política. Per això ja tenim els polítics, que ja n'hi ha prou.
Bé, i del 70 al 76 vareu treure treballs com, per exemple, a veure, Vamos a la playa, també vareu treure Dime qué esperas, Turututú, Buenos días, señor.
Vamos a la playa, es que la compañía entonces me decía, estaba lo de la canción del verano.
Imagina que andaba por ahí el tema.
Sí, la canción del verano, y mira, hasta incluso Luis del Olmo tenía una lista que se dían los 50 de oro de cançons de estiu, ¿sabes? Y nosotros entrarem en esa lista varias vegades, pues en el 24, en el 18, en el 16, por ahí. Sí. Y en la canción está en Vamos a la playa y en Turututú. Y Vamos a la playa va a ser una canción muy facileta, que decía, vamos a la playa a tomar el sol, vamos muy contentos, llenos de ilusión, pues canción intrascendente, sí. Pero que se escoltara en estiu prou.
Imagina que es la época de Fórmula Quinta.
Fórmula Quinta, Los Diablos, En el Rayo del Sol, tot allò. Si tots anàvem, diguem, al rebufo de que estaven venent molts discos, El Rayo del Sol i Fórmula Quinta en Cuéntame i tot allò, sí, totes aquelles cançons.
Encara passa, imagina que les discogràfiques, quan va un grup, li diuen, a veure, intenteu sonar com a so, que és el que ven, passa el dia d'avui, encara.
Sí, no intentar sonar com a so en la vostra personalitat,
però
eix estil de música és el que volem que feu, perquè se venen discos.
Al final són companyies.
Sí, sí.
I el darrer treball crec que va ser Dímelo tú, l'any 76 en Diplo.
Sí, això va ser ja, diguem, l'última etapa nostra, l'última etapa de l'última companyia discogràfica i tant. Estos de Diplo eren, diguem, eren reminiscències d'Equipo, gent que havia estat en Equipo i que havia format la seva pròpia companyia discogràfica. I entonces mos vingueren a buscar, diguem, mos això, que anaven a fer lo mateix que en Equipo, però no n'hi havia tant diners ahí. Sí que fèrem una presentació en un disc que estava molt bé, que recordàvem un poquet a los cinco latinos, hasta en la portada, Dímelo tú y bajo la lluvia voy, y UFM en coreografia i tal, en playback, i nosaltres cantàvem damunt. I quedava molt bé, no? Quedava simpàtic. Però, nada, ahí va ser ja els últims coletassos del Sitxic. Sí.
Ahí ja no era el rotllo garajero que vos vareu formar de joves. Ahí,
sí, ja.
També és veritat que anàveu creixent, ja no teníeu...
Sí, no, i no és perquè vulguérem anar-se en aquest estil, sinó va sorgir de que aquestes cançons diguem, per què no gravem Dímelo tú y bajo la lluvia, que són dos cançons que han sonat molt fa molts anys i n'hi ha moltes versions, la veritat és que n'hi ha moltes versions, però... Però a nosaltres mos queda molt bé. Si la gent que escolte Dímelo tú y bajo la lluvia veurà que són versions prou decents, estan ben fetes.
Bueno, Vicente, per anar acabant, si ara és impossible viure de la música, imagina que en aquella època era molt impossible i després cadascú dels membres va prendre altres camins, no?
Sí. Jo tingui la sort de que continuï la música, però a nivell comercial, jo al dia següent d'acabar el grup El Sinxix, perquè nosaltres era un grup on havia tantes que fèiem 80-90 actuacions, i resulta que canvia un poquet el rotllo de la contratació en la comunitat, i de tindre 80-90 vindre un estiu i tindre 16 actuacions. Entonces, si estaves treballant tot l'any per aprofitar-te un poquet de quan vinguera l'estiu, resarcir-te de tot el que t'havies gastat en amplificadors, en guitarres, en tal, en viure, i resulta que tenies, jo sóc el primer que va dir, jo me ho deixe perquè vaig a dedicar-me a una altra cosa, perquè és que no, jo no puc viure de setze actuacions en un estiu, no? I després el grup buscaren un baix i crec que durà un mes i al mes va desfer el grup. Diguem que en la eixida meua el grup desaparegué també. I nada, com t'ha dit, si antes era difícil viure, avui en dia és quasi impossible perquè no n'hi ha locals, no n'hi ha actuacions, t'has que fer empresa per poder...
Saps? Qualsevol cosa que has de tocar, ho has de facturar, és molt complicat, però és una volta al mes, és impossible.
I a vegades és de lo que se factura, lo que se veu, en les consumicions, sí. Un tant per cent, i clar, això un grup no ho pot mantindre. Avui en dia és difícil, ja que tindre, la veritat, ja que tindre ben posats, sí. I damunt tindre molta il·lusió, i perquè és que jo no comprenc avui en dia com poden pagar aquestes guitarres, aquestes amplificadors i tal.
Treballant d'altres coses. Jo tinc amics que viuen d'altres coses i la música es dona per a canviar les cordes del baix i poc més.
Ja.
Doncs, Vicent, tot un plaer haver estat este matí amb tu així, un dia perfecte, que ens explicaràs un poc la història dels Sinxics, el vostre recorregut, i haver-lo escoltat.
Pues para mí també ha sigut un plaer recordar aquells temps, i la veritat és que ens han quedat moltes coses perquè l'entrevista seria molt més llarga, però, clar, en este rato jo crec que ho hem aprofitat i nada, t'agraeix molt que hagis pensat en mi, en recordar al grup Els Sinxics i que la llama dels Sinxics continua visquent, no? Uh-huh. I si vols anem a escoltar una cançó pel final que sigui la cançó estrella nostra. Si vols,
escoltem
La Otra Tarde. És una cançó de Marisa Simó, que així en València encara n'hi ha emissores de ràdio que la programen, i hasta inclús sigue número 1 en la zona del nord, en Bilbao, en Ràdio Juventut de Bilbao, sigue 3 mesos número 1 allí, i la gent mos coneixia molt per La Otra Tarde. Sí.
Doncs ens despedim amb La Otra Tarde, i la gent que vulgui escoltar els Sinxics que sàpiga que hi ha plataformes on teniu tots els treballs. Poden sentir?
Així és. Moltes gràcies, Eduard.
Moltes gràcies, Vicent.
mañana otra vez vendrán a por mí. Quizás podré estar junto a ti.
Pots tornar a escoltar esta mateixa vesprada a partir de les 7 l'edició d'avui d'Un dia perfecte. I pots recuperar edicions anteriors del programa. Les 4 temporades anteriors les trobaràs a radio.upb.es a la secció de Ràdio a la Carta. A iVoox trobaràs només la darrera temporada. I a Instagram pots veure i pots enllaçar els perfils d'Instagram de tots aquells i aquelles que passen pel programa i han passat durant aquells 4
i otros bailar miraste hacia mí solo un momento me bastó para que nadie te quisiera como yo. Oíros gritar, verte a ti bailar, y luego yo solo otra vez. Y así día a día el siento pasar junto a mí la tarde acabó. La tarde acabó, te fuiste de aquí y siento que sufro por ti.
Ahora, señoras y señores, vamos a tratar de otros temas. ¿Qué prefieren ustedes?
La industria pesquera.
¿Qué pasa con los ricos ociosos?
¿Los ricos ociosos? Ese es un tema carente de interés, sobre todo para mí, puesto que no soy rico.